Què tal? Molt bon dia. Benvinguts un dilluns més al Lloret Esportiu, el programa d'esports de Nova Ràdio Lloret. Comencem setmana i ho fem preparats per analitzar els resultats més destacats que ha deixat el cap de setmana. Àngel Mollera va tornar a guanyar. Ho va fer en la 40a edició de la cursa Moritz Sant Antoni de Barcelona, en la primera participació de l'atleta del Lloret La Selva en aquesta prova. Avui parlarem amb ell per valorar com va anar aquesta cursa. També comentarem l'empat a 3 del Club Hoquei Lloret a la pista del Lleida. Els homes de Manel Barceló van poder rescatar un punt quan només quedaven 12 segons per acabar, amb una tiana de Marc Grau. Entrevistarem en directe el porter Ferran Serra. En bloc de futbol analitzarem la derrota del Club de Futbol Lloret. L'equip d'Edu Urdiales va caure per 3-4 contra el Sant Joan de Montcada a l'inici de la segona volta del campionat. Parlarem amb el tècnic per saber quina és la seva visió al respecte. I també tindrem temps per parlar amb Albert García, director esportiu del GEC Lloret de Judo, amb qui comentarem els últims resultats dels seus judoques i com es presenten les pròximes cites. Tot això al llarg de la pròxima hora, en un dia, el d'aquest dilluns, en què hem de felicitar de manera especial Josep Colls, que ahir va ser guardonat amb el Premi a Forjador de l'Esport per la seva trajectòria en el món del rem, i també al Club Ciclista Lloret, que va rebre el Premi Llevant per la promoció del ciclisme i dels paratges del municipi. Aquests són els dos guardons més destacats de la Festa de l'Esport, que va arribar a la 44a edició celebrada aquest diumenge al Teatre de Lloret. Comencem. En el control de so, Josep Altafulla us parla i us acompanya fins a les 10 del matí Moisès García.
Lloret Vila Esportiva. Festa en ressò al Lloret Esportiu.
Josep Colls, forjador de l'esport, i el Club Ciclista Lloret Premi Llevant són els dos guardons més destacats de la 44a Festa de l'Esport Lloretenc, que s'ha celebrat aquest diumenge a la tarda amb el teatre ple de gom a gom. Josep Colls ha rebut el guardó per la seva trajectòria com a promotor del rem a través del Club Rem Pescadors, on en els últims 20 anys ha fet de bugador, entrenador, membre de la Junta i president. Ara es retira amb la sensació de la feina ben feta. El Premi Llevant ha recaigut aquest any en el Club Ciclista Lloret. L'Ajuntament el reconeix la seva capacitat d'organització d'esdeveniments com la marxa BTT Corriols de l'Avi, que en només 3 anys ha crescut de manera exponencial. A més, l'entitat ajuda a promoure els paratges de la destinació a través del ciclisme. La Festa de l'Esport Lloretenc també ha reconegut la temporada de diversos esportistes i equips, entre ells el jugador de futbol Marc Muniesa i també, per cert, Miqui Joanola, jugador de les categories de base del Futbol Club Barcelona. El moment més emotiu de la gala va ser quan es va atorgar un guardó als usuaris més veterans dels cursos municipals, Sènior Manuela Vega i Segundo Sanz. L'alcalde Jaume Dolçat va intervenir assegurant que la vetllada va ser molt dinàmica i després de 44 anys de festa creu que és important seguir mantenint aquests guardons. L'acte ha estat amenitzat per l'humorista Oriol Cruz, l'Iniesta del Cracòvia, el DJ Tillo, Jordi Roura i Joan Romà Ortiz. I seguim amb més titulars que deixa la jornada. Àngel Mollera, guanyador de la 40a edició de la cursa Moritz Sant Antoni i campió de Catalunya dels 10 quilòmetres ruta. El corredor lloretenc del Club d'Atletisme Lloret La Selva va ser el més ràpid de la prova disputada aquest diumenge a Barcelona, marcada pel fort vent que bufava al llarg del recorregut. Mollera va creuar la meta amb una marca de 30 minuts i 30 segons. Bons resultats dels atletes de la Sansi aquest cap de setmana. Diferents membres de l'entitat que presideix el lloretenc José Luis Blanco van participar també a la cursa Sant Antoni. Tris La Cuaja va ser segon amb 31 minuts i 5 segons i Carlos Rodríguez va ser cinquè, fent marca personal de 31 minuts i 50 segons. A més, la Sansi va guanyar per equips en la categoria masculina. D'altra banda, la mitja marató de Terrassa, Murat Albanouri, va ser el segon classificat per darrere de Carles Castillejo, mentre que el tercer lloc va ser per Abderrahim El Jafari. En dona, cinquena posició per Sara Prescoli i vuitena plaça per Inna Lebedieva. També en atletisme, Jonathan Romeo es proclama campió del circuit gironí de cross en una nova victòria en la cinquena edició del cross de Maçanet de la Selva. El del Lloret la Selva va dominar i liderar la prova des de l'inici. Per la seva part, Marina Guerrero, del Club Atletisme Manresa, és la campiona en categoria femenina. Un gol de Marc Grau quan faltaven 12 segons pel final permet sumar un punt al Club Hoquei Lloret a la pista del Lleida. Empat a 3 dels homes de Manel Barceló que s'allunyen a 7 punts dels jocs de descens de l'Hoquei Lliga. Els lloretencs es van posar per davant en el marcador amb dos gols en els primers 5 minuts de joc per mitjà de Rubén Fernández i Marc Grau. Els rivals van aconseguir donar la volta al marcador i quan semblava que els salvatans marxarien amb les mans buides, Marc Grau va fer el definitiu 3-3 en l'últim sospir. L'equip és 12è amb 17 punts. El Club de Futbol Lloret perd 3-4 a l'últim minut contra el Sant Joan de Montcada. Els lloretencs no van poder iniciar la segona volta de la primera catalana amb bon peu i van cedir els punts en l'última jugada del partit. Els rivals van ser millors a la primera part i van marxar amb un momentani 1-3 a favor, tot i el gol de Guzmán i Sané. A la represa, reacció dels homes d'Edu Urdiales, que amb dos gols de Rubén Martínez Peque van aconseguir anivellar la balança, però van deixar escapar l'empat en l'últim segon. L'equip se situa a 10è amb 25 punts. El Club de Futbol Lloret B s'allunya dels jocs de descens de la tercera catalana després de superar l'Arbúcies per 0-2. Els homes de José Cáceres deixen la zona vermella a 4 punts de distància després del triomf d'aquest cap de setmana, que va arribar amb les dianes d'Albert Massa i Àngel Montalbán. En quarta catalana, empat a 3 del Futbol Club Lloretenc a Maçanet de la Selva. Per la seva part, l'Sporting Lloretenc no va poder jugar al partit previst davant del Girona Est. Nova derrota del Club Unió Futbol Sala Lloret, molt ajustada per 5-6 contra el Montcada. Tot i que els rivals es van arribar a col·locar amb un 0-3 favorable, els lloretencs van disputar el partit en tot moment, amb un bon tram final en què van arribar a retallar diferències. L'esforç, però, no va ser suficient per obtenir un marcador positiu. La permanència a la tercera divisió es troba ja a 6 punts de distància després de sumar 12 derrotes consecutives. Derrota ajustada també del Lloret Esportiu Futbol Sala de la tercera catalana. Va ser per 4-3 a la pista de l'Hostalric, en un partit que no es va decidir fins a l'últim minut en què el conjunt rival es va endur el triomf. Els anotadors lloretencs van ser Àngel Carrión, Mohamed Versus i Albert Villegas. Aquesta ensopegada deixa els lloretencs en el desè lloc de la classificació. El sènior femení del bàsquet Lloret perd a la pista del Vedruna Palamós per 60-48. Les jugadores de Pol Pont van afrontar el segon partit a la fase d'ascens, però no van poder obtenir un marcador positiu. Se situen cinquenes amb 3 punts, tot i que tenen un partit menys. I el Club Volei Lloret supera l'Escola Pia de Granollers per 3-1. Les lloretenques es van imposar una jornada més. Van vèncer en el primer joc per 25-16, però van perdre el segon per 23-25. A la resta, superioritat per 25-12 i 25-21. L'equip és segon amb 27 punts i la pròxima jornada afrontarà l'últim partit a la primera fase abans de disputar la fase d'ascens a la primera divisió.
Bé, de moment molt bé.
I continuem amb els titulars fora de Lloret perquè el Girona Futbol Club suma un punt de prestigi a la seva primera visita al Wanda Metropolitano. El conjunt gironí va tornar a demostrar que pot ser un rival complicat per qualsevol equip de la primera divisió i va empatar a un contra l'Atlètic de Madrid. Els del Cholo Simeone van començar per davant amb un gol d'Antoine Griezmann en el minut 34 de la primera part. El Girona va aconseguir la igualada a la represa en el 73 per mitjà de Porto, que va sumar el seu 8è gol de la temporada. La nota negativa del partit va ser la lesió del porter marroquí Yassin Bounou, que va ser substituït al descans per Gorka Iraizoz, tot i que podrà estar en el pròxim partit a la Rosaleda contra el Màlaga. Qui no podrà jugar seran Juanpe i Adai Benítez, que van veure la cinquena groga i hauran de complir un partit de sanció. Aquest fet obre la porta a la titularitat al lloretenc Marc Muniesa. El central valora la primera volta del campionat de manera molt positiva.
Bé, de moment molt bé. Vam treure un bon punt al Wanda Metropolitano. Fins al moment estem competint bé contra tothom. Menys dos partits que no ens van sortir bé les coses, però estem millor del que ens esperàvem. Jo crec que som la revelació. La gent no ens prenia en sèrio per ser un equip que pujava de segona divisió. I fins al moment estem bé. Hem de seguir així perquè la segona volta serà dura i l'objectiu principal és salvar-nos.
L'enfrontament davant del Màlaga serà dissabte a 6:45 de la tarda. Els gironins acaben la jornada amb 27 punts a 11 dels jocs de descens. A la segona divisió B, grup 3, la Unió Esportiva Olot surt dels jocs de descens directe després de superar el Badalona per 2-0. Per la seva part, empats del Llagostera i del Peralada. Els llagostarencs van acabar 0-0 al Camp de l'Ebre i es mantenen fora de la zona vermella. Qui continuarà una setmana més és el Peralada, que va empatar a 1 al Camp del Lleida en un partit en què el porter lloretenc Jani Casaro va aturar un penal i va ser expulsat per tocar la pilota amb les mans fora de l'àrea. En el grup 5è de la tercera divisió, el Palamós aconsegueix un punt al camp del Sant Boià empatant a 1. Per la seva part, la Unió Esportiva Figueres va perdre 1-3 davant del Vilafranca. En el grup 1 de la primera catalana, el Banyoles i el Llagostera B empaten a 1 en el derbi gironí de la jornada 18. Per la seva part, el Centre d'Esports Farners va superar el Cardedeu per 2-1, mentre que la Jonquera no va poder amb el Júpiter i va caure per un marcador d'1-3. I encara en futbol, a la segona catalana, grup primer, la Unió Esportiva Tossa perd per 3-1 al camp del Guíxols. Tampoc va poder vèncer el Club Deportiu Palafolls, que va caure per la mínima 0-1 a casa contra el Marc Adalam i seguirà ocupant l'últim lloc de la classificació amb només 9 punts. I en plana poliesportiva, a la Copa de la Reina de bàsquet, l'Esparci Tilip Girona assoleix el subcampionat després de perdre la gran final contra el Perfumeries Avenida de Salamanca per 76-62. Les jugadores d'Eric Surís van plantar cara durant els dos primers períodes, però després del descans, les castellanes van mostrar la seva superioritat. El desgast físic de jugadores com Nadia Collado van ser claus perquè les gironines veiessin de nou com el Perfumeries Avenida els deixava sense el premi de la Copa, un títol que se'ls resisteix. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga, el Girona supera l'Arenys de Munt per 3-1. Per la seva part, contundent derrota del Palafrugell per 0-7 davant del Barça. I en handbol a la Divisió d'Honor de Plata, el Bordil surt del descens amb un valuós triomf per 21-20 contra el Nava. Els homes de Sergi Catarany van tancar la victòria amb un gol a l'últim minut d'Arnau Palaí, que va aconseguir 11 dianes.
Lloret Esportiu, amb Moisés García.
I obrim bloc d'atletisme comentant la notícia en què obríem els titulars, i és que Àngel Mollera ha estat el guanyador de la 40a edició de la cursa Moritz Sant Antoni i campió també de Catalunya dels 10 quilòmetres ruta. Era la primera participació de l'atleta del Lloret, la Selva, que va ser el més ràpid de la prova, 30 minuts i 30 segons. Tenim al telèfon el protagonista, l'Àngel Mollera. Àngel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Enhorabona, 30 minuts i 30 segons, ho diem bé, no?
Sí, el temps és aquest.
Era la teva primera participació en aquesta cursa Moritz Sant Antoni, suposo que millor estrena impossible.
Sí, la veritat és que sí, era la primera que feia, a més era campionat de Catalunya, que això també és una de les coses que em va motivar, i sobretot em motivava doncs, a intentar rebaixar la meva marca personal, que era 30 minuts 10 segons a la cursa dels Nassos el passat 30 de desembre, però no va poder ser així. Però bueno, molt content per la cursa, per l'ambient i per aquesta primera posició.
Explica'ns això de que la prova també servia per decidir el campionat de Catalunya dels 10 quilòmetres ruta.
Sí, era com aquest any era la 40a edició de la cursa de Moritz Sant Antoni, doncs suposo que amb la Federació Catalana doncs van decidir junt amb l'organització de la cursa, doncs a fer-lo seu d'aquest campionat de Catalunya de ruta, i bé, doncs així va ser, no?, de campionat de Catalunya de ruta absolut, de veterans, era de totes les categories doncs absolutes, no? I bé, mira, doncs mai m'hagués pensat en la meva vida que fos campió de Catalunya de distància llarga, no?, de cross, per exemple, en Jonathan ja ho és, i per mi és una cosa molt, molt complicada. Doncs mira, soc campió de Catalunya de ruta, que no sé si hi ha algun atleta lliuretenc que ho ha estat alguna vegada, però mira, sempre hi ha un primer cop.
Estem parlant d'un molt bon inici del 2018, recordem que a Vidreres també va ser guanyador, per tant, comença l'any amb molt bon peu.
Sí, la veritat és que m'estic trobant molt i molt bé, tinc moltes ganes de competir, llàstima d'això, d'aquesta, de la marca, però bé, vaig estar tirant tota l'estona la cursa des de l'inici, vaig passar el temps mig de 15-15 al 5.000 i vaig fer parcials molt bons, el que passa que del quilòmetre 7 fins al 8.5 més o menys es pujava al paral·lel i amb vent perquè feia molt d'aire ahir a Barcelona i això em va privar doncs, d'una millor marca, però molt content perquè 30-30 a 3.03 al quilòmetre tirant jo sol als 9.30 del matí, per tant això a propera, si em faig una altra que és possible que aquest diumenge competeixi als 10 quilòmetres de Vilafranca, doncs pugui estar per sota dels 30, que seria una molt bona notícia per mi i una molt bona motivació per tal d'acabar doncs, l'hivern, que encara queda, no? Però acabar l'hivern amb una molt bona marca.
El vent que sempre fa passar una mala passada, no?
Sí, perquè a Barcelona va passar el mateix, des del quilòmetre 3 fins al 10, a la cursa dels nassos vaig anar sol agafant en grups i l'aire doncs em va molestar moltíssim, si no jo crec que ja hagués baixat d'aquests 30 minuts, però bé, bueno, són coses que passen, que has de córrer i portar-lo el millor possible i ahir doncs no em vaig arronsar, vaig en el quilòmetre 5, vaig fer un canvi de ritme i ja me'n vaig anar i bé, sabia que quedava una part dura que era el paral·lel amb aquest aire i cap a la victòria, i la veritat que molt content per sobretot l'ambient, la gent que hi havia, mai l'havia fet i és espectacular córrer per Barcelona amb un ambient així com la cursa dels Nassos també ho va ser.
Ens parlaves ara de la pròxima cita, 10 quilòmetres de Vilafranca, és el pròxim diumenge?
És el pròxim diumenge, sí, el pròxim diumenge hi haurà, crec que més cursa per tal de fer rebaixar aquests 30 minuts, també l'hora és a les 11 del matí, no és tan aviat, i el circuit crec que és més propici doncs, per fer una millor marca, perquè són dos voltes de 5 quilòmetres en un circuit totalment pla, per tant, doncs això, manca moltes ganes, sobretot és això, he recuperat les ganes que ja porto tot l'any de competir, de fer, bueno, d'estar en plena competició, i això doncs fa que busqui curses quasi tots els caps de setmana, per tal d'estar, d'agafar aquest ritme, no?, necessari, que crec que ja el vaig agafant i ja no se me fan llargues aquestes curses que al principi doncs se'n feien, no? I bueno, amb moltes ganes.
Uh-huh. I deixa'm per acabar que et pregunti per al Jonathan Romeo, que es va proclamar campió del circuit gironí de cross, ja, una altra vegada guanyant a Massanet.
Sí, jo crec que ens diran que som una mica pesats en Jonathan i jo, els ajudem perquè els donem pel sac per tot arreu, però bé, molt bé, en Jonathan. És que per mi és una de les persones que ha fet que pugui tenir aquest estat de forma, no? Perquè ja està un parell d'escalons per sobre meu, estem entrenant cada dia junts i fa que a mi em fa millorar moltíssim, no? Una assignatura pendent que per mi era l'hivern, que sí que és veritat que altres hiverns havia corregut, havia, bueno, sempre al final et poses en forma, no? Però amb ell hem agafat la forma més aviat, a més ens duem superbé i a més estic supercontent per ell, per aquest triomf en el campionat de Girona i bueno, i això diu molt de la forma que té, no? Que va treure més de 2 minuts al segon i bé, el primer objectiu de la temporada, que és el campionat de Catalunya individual de cross, crec que arribarem en forma i en Jonathan crec que en forma per poder revalidar el títol de campió de Catalunya Cross, que és molt difícil, anem a dir-ho també, és molt difícil, però l'estat de forma doncs el tindrà i bé, estarem allà donant-li recolzament i també intentant doncs estar més endavant possible.
Doncs Àngel Mollera, de nou enhorabona per la victòria a Barcelona i molta sort el pròxim diumenge en els 10 quilòmetres de Vilafranca.
Moltíssimes gràcies. Bon dia.
obrim bloc de futbol per comentar la derrota, malauradament, del club de futbol Lloret. 3-4 davant del Sant Joan de Montcada, una derrota que va arribar en l'última acció del partit. Expliquem com va anar tot, perquè el Sant Joan de Montcada va fer una bona primera part, es va avançar en el marcador, Guzmán i Sané va aconseguir fer l'empat momentani, però abans del descans del Sant Joan de Montcada, que va fer dos gols més, s'arribava al partit al descans amb un resultat d'1-3 i Edu Urdiales, que feia el descans una cosa poc habitual, substituïa de cop tres homes, els dos centrals i un dels migcampistes, concretament migcampista Adrián Expósito, i els dos centrals titulars, Cristian Aran i Nil Victoria. Van entrar Raúl Calvo, Roger Cuní, el nou fitxatge, i Juan Romero per ocupar el centre del camp. I la segona part, doncs, el Lloret, que va mostrar una millor imatge, i Rubén Martínez Peque, que ja porta 11 gols aquesta temporada, va fer un doblet. L'últim d'ells, el que suposava l'empat a 3, ja era en el temps afegit, però és que a l'última acció del partit va arribar el gol de la victòria definitiva de 3-4 pel Sant Joan de Montcada. Una primera catalana que arribava a la seva jornada 18, el que suposa la primera jornada de la segona volta del campionat, i que ha deixat els següents resultats. Lloret 3, Sant Joan de Montcada 4, Banyoles 1, Llagostera B1, Farners 2, Cardedeu 1, La Jonquera 1, Júpiter 3, Castellà 0, Manresa 4, Can Vidalet 0, Vic 0, Sabadell B1, Mollet 0, Sant Cugat 1, Manlleu 2, i la victòria del líder, la Fundació Grama, 2-1 contra la Muntanyesa. La Fundació Grama és el líder amb 39 punts, segona Manresa amb 35, tercera Muntanyesa amb 31 i quart el Farners amb 29. Desè és el Lloret amb 25 punts i ara mateix en zona de descens el Mollet amb 19 punts, el Banyoles amb 18, el Sant Cugat amb 16 i el Castellà amb 7 punts. Parlem d'aquest Lloret 3, Montcada, Sant Joan de Montcada 4, amb l'entrenador del club de futbol Lloret. El tenim al telèfon, Edu Urdiales. Edu, bon dia.
Hola, bon dia.
No va poder ser, a l'últim segon s'escapa.
Sí, després de fer un gran esport i d'aconseguir empatar un partit que semblava que no podríem empatar, doncs a l'última jugada doncs no va poder ser. Van estar encertats ells i bueno, ens vam quedar una miqueta fotuts, però amb la sensació de que podem fer grans coses i que podem remuntar un partit molt difícil, i això crec que s'ha de valorar també.
Sobretot, dolgut per la primera part, Edu?
Sí, no vam estar bé la primera part, vam donar massa facilitats en defensa, vam atacar bé, però defensivament la veritat que no vam estar encertats i ells ho van aprofitar.
No sé com podem qualificar el fet de que introduïssis tres canvis al descans, una cosa poc habitual, un toc d'atenció a tota la plantilla en conjunt?
Bueno, jo no diria toc d'atenció, però hi ha partits en què necessites canviar coses perquè es reaccionin al partit, i bueno, ja els hi vaig dir, no és un toc d'atenció ni personal ni a l'equip, sinó que tenim molts jugadors que estan en un bon moment, i en aquell moment vam pensar que introduint aquests canvis el panorama del partit podria canviar, i crec que així va ser.
Com tu dius, el més positiu és que vau saber reaccionar i fins a l'últim instant fins i tot vau tenir una ocasió per endur-vos al partit, no?, amb el quart gol.
Sí, l'última jugada, bueno, penso que va ser una falta molt clara. Ells són un equip que saben jugar, a part de jugar a futbol, saben aquest joc de pressió al àrbit, que fa que en certes jugades doncs a vegades li tremoli el pols a l'hora de xiular faltes en contra, i crec que això era el que va passar, no? Que no es va atrevir potser a pitar una falta molt clara, no sé si era dins de l'àrea o molt a prop, i a la següent jugada sí que la va pitar.
Un equip, aquest Sant Joan de Montcada, força diferent al de l'any passat, no? Comentaven?
Sí, ja no té res a veure amb l'equip de l'any passat, tot i que continua sent un equip doncs que pressiona molt, que té aquest joc que et fa incomodar, que pressionen a l'àrbit. Bueno, equips de Barcelona que tenen una manera diferent de jugar que nosaltres de Girona, i que a vegades doncs ens superen en aquest aspecte, i si nosaltres no som capaços de controlar el partit i no som capaços de d'estar contundents en algunes jugades, doncs passa el que va succeir, no? Que ens van marcar 4 gols, que tampoc és una cosa habitual en nosaltres.
45 minuts per Roger Conill, per el nou jugador del Lloret. Havia entrat en els últims partits, però pocs minuts. És el gruix de temps més ampli fins al moment. Com el vas veure?
La veritat que molt bé. Va estar contundent quan va haver d'estar contundent. Va saber moure la pilota. Va saber jugar. Bueno, jo crec que és un altre jugador que afegirà competitivitat a l'equip i que cada vegada és més car sortir a l'onze inicial, i això també és una cosa bona per nosaltres.
Pròxima jornada, Edu, desplaçament al camp del Can Vidalet, com el preveus?
Doncs molt dur, és un dels equips que més ha sorprès durant aquest any, que més ens va sorprendre a nosaltres també per la intensitat, pel joc que desplega, i bueno, molt difícil, perquè veient els resultats i veient la primera volta, és dels equips que més difícils posen les coses als rivals.
Continuareu amb algunes baixes. Coneixem l'abast de la lesió de Jordi Valls, que no va poder finalitzar l'entrenament del divendres?
No, es va sentir unes molèsties, ha descansat aquest cap de setmana, i el dimarts veurem a veure com està. Esperem que no sigui res, que sigui una sobrecàrrega i que amb una miqueta de descans n'hi hagi prou. I bueno, dimarts valorarem.
I Juanpi, que encara quedaran unes setmanetes, no?, perquè pugui sí. tornar.
Sí, en Juanpi el perdrem durant un mes també. Fins d'aquí un mes no estarà disponible. I si no m'equivoco, em sembla que Xavi Aparicio estarà sancionat. O sigui que sí, tindrem algunes baixes, la de Narcís, que a poc va recuperant-se, i tots els altres esperem que estiguin disponibles.
Una última qüestió, Edu, en referència al Lloret B de la tercera catalana, importantíssima la victòria, no?, per sortir del descens.
Sí, sembla que està agafant una dinàmica positiva. Els últims 3 partits doncs, ha aconseguit 2 victòries. Crec que ja s'ho mereixien, que el problema estava en el cap, i que hi havia com una mena de psicosi quan els hi marcaven un gol, i sembla que l'altre dia, a part del resultat, també va ser important mantenir la porteria a 0 i veure que són un bon equip i que poden estar més amunt del que estan. I bueno, i que Massa continuï marcant també és important, perquè vol dir que està treballant bé i que s'està guanyant l'estar amb nosaltres.
Doncs ens n'alegrem. Edu, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort davant del Can Vidalet el pròxim diumenge.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs, com diem, la pròxima jornada el Club de Futbol Lloret, que es desplaça al camp del Can Vidalet diumenge a les 12:10, és curiós, ni a les 12 ni a les 12:15, a les 12:10 és quan ha de començar aquest partit. Muntanyers a Banyoles, Castalla Llagostera B, Manresa a Vic, Sant Joan de Montcada Sabadell B, Mollet Sant Cugat, Manlleu la Jonquera, Júpiter Farners i Cardedeu Fundació Grama són la resta de partits de la jornada 19 de la primera catalana. I per cert, deixeu-me dir del Club de Futbol Lloret en tema de futbol base que el cadet A s'ha col·locat líder de la seva categoria a la primera divisió i que la pròxima jornada té un desplaçament complicat però molt atractiu al partit, que l'enfrontarà contra un dels màxims candidats a l'ascens a la preferent, l'Olot. Jugaran diumenge a les 12 del migdia i l'equip lloretenc, el cadet A, que podria fer un pas de gegant si aconsegueix la victòria. Els desitgem, com no, molta sort. Nosaltres el que fem és marxar uns minutets de publicitat, les 9:32 del matí, i ara tornem perquè hem de parlar d'hoquei i de judo.
Exposicions per visitar a Lloret de Mar.
Fins al 30 de gener, visita l'exposició fotogràfica que acull la Casa de la Cultura. Un tren en pot amagar un altre. Un seguit de fotografies sobre paisatges i elements naturals sense presència ni cap tipus d'intervenció humana. Trobaràs l'exposició fotogràfica fins al 30 de gener a la Casa de la Cultura.
La Biblioteca Municipal obre les sales d'estudi en horari nocturn, amb l'objectiu de facilitar un lloc d'estudi en època d'exàmens. De dilluns a divendres i de 9 del vespre a les 2 de la nit es podran utilitzar les dues sales d'estudi de la primera planta amb accés lliure i servei de wifi. Fins al divendres 26 de gener, sales d'estudi obertes en horari nocturn a la Biblioteca Municipal.
Consulta les bases per participar en els Premis Literaris Vila de Lloret, els Premis al millor blog literari, millor blog de viatges i millor blog de creació literària. També el millor post turístic amb temàtica sobre Lloret. Consulta les bases a lloret.cat o al Departament de Cultura de l'Ajuntament a la Masia de Can Saragossa. Entrega de guardons a la nit de la cultura lloretenca. Premis Literaris Vila de Lloret.
Has pensat mai com és una llista? Pot ser de la compra, de regals, de números, de desitjos, d'esdeveniments. A Nova Ràdio Lloret també tenim la nostra pròpia. La Llista, un programa molt divers i plural per a oients singulars. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 10 a 1 del migdia, amb Eduard Lanzas.
Vine a la piscina municipal de Lloret.
Mou-te, fes salut, fes exercici. Comença l'any de la millor manera. Oferta 2x1. Apunta't i estalvia't un mes i la matrícula.
Consulta les condicions a la recepció de l'equipament. Vine a la piscina municipal de Lloret, avinguda del Rieral 22, telèfon 972 36 43 84.
Vine a la piscina municipal de Lloret.
Esportiu, amb Moisés García.
I tornem per parlar d'hoquei sobre patins a l'hoquei Lliga, que arribava a la seva jornada 17 amb un empat a 3 del Club Hoquei Lloret a la pista del Lleida. A banda d'aquest partit, Girona 3, Arenys de Munt 1, Palafrugell 0, Barça 7, Vendrell 6, Caldes 4, Vic 2, Igualada 0, Voltregà 3, Alcoi 1, Astur Hockey 1, Liceo 5 i Noia 0, Reus 4. El Liceo continua encapçalant la classificació, 45 punts, segon el Barça amb 44, tercer Reus amb 39 i quart el Girona amb 30. El Lloret és 12 amb 17 punts, 7 punts de marge respecte de la zona de descens, que marca l'Arenys de Munt amb 10 punts, el Palafrugell en té 8 i l'Astur Hockey tanca la classificació amb 5 punts. Un gol de Marc Grau, quan faltaven 12 segons per acabar, va servir per rescatar un punt a la pista del Lleida. Comentem aquest partit amb el porter, amb Ferran Serra. Ferran, molt bon dia.
Hola, bon dia.
12 segons faltaven.
Sí, 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 no, em sembla que dos segons, quan van secar ells de centre perquè havíem fet nosaltres el gol, no teníem temps de res, van fer, mira, aquest cop ens va sortir bé el fet de que em canviessin i fer la jugada que tenim preparada per quan juguem 5 jugadors contra 4 i bueno, molt contents perquè aquest cop ens hagi sortit, ho hagi caigut al nostre costat.
És habitual que utilitzi aquest mètode Manel Barceló?
Sí, bueno, i ara pràcticament tots els entrenadors, si vas perdent d'un i veus la... O tens la possibilitat de poder canviar el porter perquè, bueno, doncs ja ha recuperat la pilota i pots, doncs jo crec que, bueno, o la gran majoria d'equips deuen tenir alguna cosa preparada, doncs de cares a poder atacar amb alguna jugada aquests últims segons per intentar, doncs, això, empatar almenys.
Un punt importantíssim perquè us permet augmentar la distància respecte de la zona de descens i també continuar per davant del Vic, que aquesta jornada va guanyar.
Sí, sí, sí. No, la jornada passada vam aconseguir una victòria que feia temps que se'ns resistia. Anàvem a Lleida, doncs, amb això, sapiguem que el Covid ja havia guanyat i que nosaltres hem de seguir guanyant i hem d'intentar allargar el màxim possible aquest aquesta dinàmica que creiem que és positiva, empatant un partit, guanyant un partit, empatant un altre, i ara el pròxim contra el Voltregà intentant també treure punts.
Ferran, consideres que Palafrugell i Astorhockey estarien descartats per lluitar almenys amb vosaltres per aquesta permanència, que només quedaria l'Arenys de Munt, o penses que no, que ni molt menys, que queda tota la segona volta?
Sí, jo crec que encara queda molt. Es guanyen dos partits seguits i llavors s'enganxen. Està clar que queden una mica despenjats, però bueno, nosaltres, l'Astorhockey ve a casa, però nosaltres encara hem d'anar a la pista de l'Arenys, encara hem d'anar a la pista del Palafrugell. Són pistes que són molt complicades i que tothom ja ha passat dificultats per guanyar-hi. El que passa que al final doncs no han acabat traient molts de punts, però tothom ha patit molt per guanyar en aquestes dues pistes, i nosaltres vam perdre a casa de l'Astorhockey. O sigui que el dia menys pensat, doncs ells començaran a guanyar i és això, depèn de quina dinàmica agafen, doncs evidentment que ens poden posar problemes si nosaltres no fem la nostra feina.
Mm-hmm. Pel que fa a aquest empat a 3 a la pista del Lleida, el fet de començar guanyant 0-2, que després ho remuntin, després aconseguir aquest empat a l'últim segon pràcticament, quina seria la valoració? És totalment positiva o amb un regust agredolç per haver deixat escapar un avantatge de 0-2?
Sí, és una mica perquè a part del 0-2 vam començar bé el partit i vam tenir alguna altra ocasió per inclús posar-nos a 0-3 i poder hagués sigut més, els hagués costat més després si haguéssim entrat alguna d'aquelles, i llavors crec que vam seguir atacant, no ens van entrar, i en ells sí que els hi van entrar, ens van fer un gol just abans d'haver demanat un temps mort, i llavors també els dos penaltis, la directa que ens van anar en contra, i a nosaltres, per exemple, no, és que no vam tenir cap acció a pilota aturada.
Uh-huh. El pròxim partit, Ferran, davant del Voltregà, dissabte a 8:45 del vespre a casa, com el preveus, com l'esperes?
Esperem que sigui una mica la continuació d'aquests últims partits que hem anat fent, que sigui o que ja haguem oblidat totalment el partit que vam fer contra l'Igualada. Per tant, excepte aquest partit de l'Igualada, espero que sigui un partit com els que hem fet tots, o com tots els que hem fet a casa. Hem competit contra tothom i hem tret bons resultats, basat amb el que som nosaltres, amb la defensa, amb la sortir a la contra i estan ordenats i intentar que equivocar-nos poc.
I sempre fem aquesta pregunta quan arriba el Voltregà els últims anys, enfrontament contra el vostre excompany Crespo.
Sí, en Xavi està fent, porta dues temporades molt bones allà, ens n'alegrem molt per ell, va ser un gran company, és un amic, i el desitgem la millor tots els altres partits. En aquest, doncs, si pot ser que no torni a repetir el gol que ens va fer allà, si pot ser.
Doncs, Ferran, moltíssimes gràcies com sempre per atendre'ns i molta sort davant del Voltregà el pròxim dissabte.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
La pròxima jornada, Lloret Voltregà, dissabte a 8:45 del vespre. A banda d'aquest partit, atenció, Barça-Vendrell, Vic-Girona, Alcoi-Noia, Caldes-Arenys de Munt, Igualada-Lleida, Reus-Astorhockey i Liceo-Palafrugell.
De 9 a 10 del matí, Lloret Esportiu. Parlem del que t'interessa.
I abans de parlar amb el director tècnic del GEC Judo Lloret, parlem de futbol sala, perquè el Club Unió Futbol Sala va caure derrotat novament per 5-6, aquesta vegada contra el Montcada. Els rivals es van arribar a col·locar amb un 0-3 favorable, però els lloretencs van arribar amb opcions fins al final. Tot i així, amb la derrota, la permanència a la tercera divisió es troba ja a 6 punts de distància després de sumar 12 derrotes consecutives. I també va perdre el Lloret Esportiu Futbol Sala de la tercera catalana, derrota ajustada per 4-3 a la pista de l'Hostalric. Ens fa un resum d'aquest partit, com sempre, el Jaume José Antonio. Jaume, bon dia.
Bon dia. Doncs el Don Juan Hotels Lloret Esportiu va disputar el seu partit corresponent a la 14a jornada de la tercera divisió catalana, i diumenge a la pista d'un dels equips també capdavanters en la classificació, com és l'Hostalriquenc. Un partit que, bueno, es pot dir que els primers minuts van estar dominats pel Don Juan Hotel Lloret Esportiu, i una segona part que, doncs, es va canviar la truita. El domini va ser absolut de l'equip local, de l'Hostalriquenc, fins al punt, doncs, acabar amb un resultat de 3-4. És el que dic, una primera part molt bona, una primera part on el Don Juan Hotels, doncs, va estar tocant la bola, va estar dominant el joc, però les precipitacions dels darrers minuts del partit, doncs, també, doncs, van fer que, i també la manca d'encert, tot s'ha de dir, va fer que al final, doncs, el resultat no fos favorable. Per part del Don Juan Hotels Lloret Esportiu van jugar perdó, el Dipu, l'Àngel, el Moja, el Gabri, Quim, Ville, Pavel i el Joel. Els gols van anar a la segona forma. Al minut 11, Àngel marca el 0-1. Al minut 16, Manjón de l'Hostalriquenc empata amb l'1-1. Poc després, Moja aconsegueix l'1-2 i finalment al minut 18, i així acaba la primera part, s'aconsegueix l'1-3. Un resultat favorable amb el qual el Don Juan Hotels Lloret Esportiu se'n va anar al vestuari. La segona part, doncs, fins al minut 36, poca després de començar, Pinto de l'Hostalriquenc marca el 2-3. Dos minuts després, empat al partit, 3-3, i finalment Manjón al minut 40 aconsegueix el 4-3, un gol que evidentment, doncs, va fer que també a l'Hostalriquenc sortís amb el porter jugador a part totes. Altres resultats que es van donar a la jornada va ser l'Aleví, que va perdre 3-5 davant el Palafolls, el Prebenjamí 9-10 davant del Girona, i el Benjamí 10-1 davant del Sant Joan de Vilassar. Destaca també la victòria del nostre juvenil a casa, 5-2 davant l'Interesportiu Malgrat, amb 3 gols de Joel Vendrick, un de Rubin i un de Carlos. Per altra part, l'Infantil i el Carmona Hijos no van disputar el seu partit corresponent a aquesta jornada. I res més, la setmana que ve el Don Juan visita la pista del Blanda, i per altra banda, doncs, destacar que el diumenge 28 el nostre juvenil juga davant del Palamós. A més, aprofitar la benentesa per comunicar que, doncs, el diumenge vinent també hi haurà unes jornades de tecnificació al pavelló del Molí que organitza el Lloret Esportiu amb els diversos nens i base del nostre club.
Gràcies, Jaume, per aquesta informació. I parlem ara amb el director tècnic del GEC Judo Lloret, que el tenim al telèfon. Volem saber com van les coses a l'entitat. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Parlem del més immediat, que és la Copa d'Espanya celebrada a Tortosa ara fa dos caps de setmana. Heu tingut dos participants, l'Eduard Reina i el Pol Agulló. Com els hi va anar?
Pues molt bé, per ser, ja dic, el primer any que està en la categoria infantil i també, pues, disputar un campionat d'aquestes magnituds, que és una Copa Espanya en qual, pues, venen autonomies de tota Espanya. I, bueno, vam fer molt bé. L'Eduard va guanyar els dos primers combats fins a arribar a quarts. Va quedar despenjat, però va poder repescar. I, bueno, el primer combat de repesca va perdre i ja no va poder continuar bé, però va fer molt bé. I en Pol, pues, va començar amb el cap de files del pes, va perdre i va continuar a repesca guanyant el primer combat, però el següent ja no va poder continuar perquè el va perdre. Però el més important, que els dos han agafat molta experiència per continuar treballant a les Copes de Catalunya, que tenim la segona Copa el 4 de febrer a Manresa, i estan bastant ben col·locats. Com en Pol Agulló va quedar en la primera Copa, va quedar segon, i en Eduard va quedar setè, i crec que serveix molt bé per agafar experiència.
És el que t'anem a dir, en l'anterior Copa hem vist resultats que pengeu a les xarxes, i especialment Pol Agulló, que ara ens deies, ho va fer molt bé.
Pol Agulló la primera Copa ho va fer molt bé. Però, bueno, com totes les pors, a vegades quan te toca fer un campionat i te toquen els caps de files, perquè va tindre la mala sort, ja t'hi dic, a la Copa d'Espanya tot se li va tocar només començar un cap de files, i a repesca s'havia despenjat un cap de fila als primers combats i també li va tocar a ell. Clar, és més difícil, però a nivell català en Pol està molt bé, en la seva categoria, i esperem que, bueno, que Castellent, i això és el primer any d'infantil, pues, pugui ara Manresa pues, tornar a revalidar o pujar l'esglau que li queda.
Parlem de l'entitat del GEC Lloret, de quants esportistes està formada?
L'entitat del GEC Lloret és una entitat jove que va començar el 2015 i actualment estem amb uns 30 socis.
Quina és la dinàmica de treball? De quina manera treballeu?
Bueno, la dinàmica és lúdica, en sentit que com tenim molta canalla, que és la canalla petita, la de 4 a 10 anys, doncs l'objectiu, com tot esport, és que s'ho passin bé i que aprenguin els valors que té aquest esport, no? I després d'aquí, doncs agafem la part específica i els ensenyem el que és el judo, però el més important de tot és que aprenguin els valors esportius i s'ho passin bé.
A banda de les categories més infantils, també hi ha sèniors?
Sí, a part estem treballant també amb un equip de veterans que també formen part de la Junta i són dues persones que no fa més d'un any es van treure també el cinturó negre i estan treballant molt fort perquè un d'ells va fer el curs de monitor i els dos han fet el curs d'organitzador esportiu i bueno, i ara ja han disputat, l'any passat van disputar diversos campionats de veterans i aquest any pues, el 4 de març a Girona disputarem la Copa Espanya de Veteranos. També hi ha representació de GEC Lloret a nivell de campionats de veterans.
Pel que fa als més petits, l'esport del judo costa captar nens, no costa captar nens, com ho veus?
Bueno, avui dia amb l'oferta que hi ha esportiva no és que costi captar gent, sinó és que cada vegada hi ha més demanda, no? I els nanos pues, també varien més d'esport cada any, no? Hi ha molt pocs aquells que mantenen el mateix esport durant un temps indefinit, però bueno, quan el poble té un esport que ja té uns anys i té una importància, doncs normalment sol sempre tindrà un grupet de nanos, però ja t'he dit que els nanos cada any van canviant més d'esport, tenia problemes al principi per captar gent, cada any venen petits, venen mitjans i els adults també venen.
Aquelles persones que ens estiguin escoltant ara i que vulguin apuntar-s'hi, què han de fer?
Pues molt bé, és molt fàcil. Poden dirigir-se a dimarts o dijous a partir de les 6 de la tarda al pavelló municipal d'esports i que s'entran allà en la pista de hockey, al final de tot, a mà dreta, i podem demanar informació.
D'altra banda, Alberto, la teva tasca dins del club, entrenador i també director tècnic.
La meva tasca més fonamental és la de director tècnic, perquè jo faig només la direcció esportiva, més o menys una mica l'orientació del treball que fan durant tot l'any, perquè el que dona les classes, que és un tècnic 1, és un monitor, és en Daniel López, que és el que ell dirigeix més o menys les classes. La meva tasca en general és dirigir una mica pues, el treball que fan durant tota la temporada, pues, a final del juny, que fem una festa, en el qual els nanos pues, canvien de cinturó i s'examinen i fan un petit examen, que tampoc és una cosa d'altre món, però bueno, és una mica una exhibició del treball que hem fet durant tot l'any.
I una última qüestió, quines són les pròximes cites més destacades que teniu a la vista i amb quins objectius les afronteu?
Bueno, amb els petits pues, treballarem dintre de poc al poble de Molins de Rei el dia 28 de gener, en el qual pues, faran una competició amb aquell poble que són molts amics, i molt amics d'ells, i farem una petita competició allà i bueno, se divertiran i s'ho passaran molt bé. Com t'he comentat, també els Benjamins i Alevins a Blanes faran el campionat de Catalunya Benjamí Aleví i totes les categories, des de petits fins a cadets, també a Blanes disputarà el Sa Palomera, ja que el Club de Blanes està de 50 aniversari. I passarem ja al mes de... Bueno, com abans t'he comentat també, al febrer, només el 4 de febrer tenim el campionat de Catalunya Infantil Cadet, que són les activitats més elaborades que tenim al mes de calendari de febrer, però ja t'he dit que aquest trimestre està molt carregat d'activitats.
Doncs, Alberto García, del GEC Judo Lloret, t'agraïm moltíssim l'entrevista i esperem que s'animi molta gent a practicar el judo amb vosaltres.
Però moltes gràcies a vosaltres, ja sabeu, com qualsevol cosa podeu trucar. Moltes gràcies.
I tram final del programa per parlar, comentar com va anar la Festa de l'Esport celebrada aquest diumenge, perquè Josep Coix ha estat el forjador de l'esport i el Club Ciclista Lloret el Premi Llevant. En són els guardons més destacats de la 44a Festa de l'Esport Lloretenc, que s'ha celebrat aquest diumenge a la tarda al teatre, amb un teatre ple de gom a gom. Josep Coix ha rebut el guardó per la seva trajectòria com a promotor del rem a través del Club Rem Pescadors, on en els últims 20 anys ha fet de bogador, entrenador, membre de la Junta i president. Ara es retira amb la sensació de la feina ben feta.
Des de l'any 98 estic embolicat amb el rem, primer com a bogador, després com a vocal de la Junta Directiva, finalment com a president, entrenador, i un grapat d'anys. Crec que el reconeixement de l'Ajuntament envers meu és aquest, la consolidació dels anys. És un gran orgull, vull dir, és el final d'etapa meva de president, aquest any plego de president, i és un orgull espectacular que et donin aquest premi.
El Premi Llevant ha recaigut aquest any en el Club Ciclista Lloret. L'Ajuntament el reconeix la seva capacitat d'organització d'esdeveniments com la marxa BTT Corriols de l'Avi, que en només 3 anys ha crescut de manera exponencial. A més, l'entitat ajuda a promoure els paratges de la destinació a través del ciclisme. Així ho valoren el president i vicepresident Raül Gallego i Jaume Martell.
Des de fa 3 anys que portem, doncs, que hem recuperat un esport que no estava a Lloret de Mar, que s'havia perdut. Llavors, penso que ha sigut la llavor aquesta del treball que hem tingut, aquesta constància que tenim per part de nosaltres, i recuperar sobretot, doncs, aquesta disciplina esportiva. També caldria dir que, clar, el nostre evento, doncs, Corriols de l'Avi, cada dia està agafant més i més força a nivell ja de Catalunya, venen gent de tot arreu, i penso que ha sigut aquest treball que hem vist que portem fent nosaltres.
I representa, doncs, ajudar-nos a continuar, a intentar fer les coses com les estem fent fins ara, i estem animats. Tenim una sort de la Junta Directiva, tenim molt bon rotllo entre nosaltres, i sempre amb el recolzament dels socis per fer una cursa d'aquestes, per fer tot això, si no tinguéssim el recolzament de tots els socis, seria impossible.
La Festa de l'Esport Lloretenc també ha reconegut la temporada de diversos esportistes i equips, entre ells el jugador de futbol Marc Muniesa, que aquest any ha pogut recollir el guardó ell mateix després de diversos anys sense poder acudir a la cita.
Molt feliç que per fi puc estar aquí, puc assistir. El meu pare ja estava una mica cansat de tenir que venir, però bé, sí que havia vingut quan era una mica més petit. Ho comentava abans amb els meus pares perquè no ens en recordàvem quin any havia estat, però bé, avui hem pogut gaudir d'aquest dia amb molts esportistes d'aquí de Lloret, que és un orgull veure que tanta gent doncs, practica esport en aquesta població. Doncs bé, és un reconeixement a la feina que estic fent durant aquests anys, mantenint-me en aquest nivell, jugant al màxim nivell professional, doncs és algo que et reconeguin, doncs és molt i molt maco, i doncs donar les gràcies a tota l'alcaldia, a tota aquesta gent que fa possible que avui estigui aquí.
El moment més emotiu de la gala va ser quan es va atorgar un guardó als usuaris més veterans dels cursos municipals sèniors, Manuela Vega i Segundo Sanz. L'alcalde, Jaume Dolçat, assegura que la vetllada ha estat molt dinàmica i després de 44 anys de festa creu que és important seguir mantenint aquests guardons.
És un reconeixement a aquella gent que ha estat tot l'any treballant, tots aquests clubs, persones, entrenadors, directius, mares i pares, esportistes, doncs, que estan esforçant-se dia rere dia, doncs, per assolir els seus reptes col·lectius individuals a l'esport, doncs, que parem un dia una estona per poder-ho reconèixer, doncs és un goig, és un gaudi, i estem molt contents de poder-ho fer.
L'acte ha estat amenitzat per l'humorista Oriol Cruz, l'Iniesta del Cracòvia, el DJ Tillo, Jordi Roura i Joan Romà Ortiz. I acabem el programa recordant els temes que hem tractat, perquè hem parlat amb l'Àngel Mollera, que ha estat el guanyador de la 40a edició de la cursa Moritz Sant Antoni i campió també de Catalunya dels 10 quilòmetres ruta. El corredor del Lloret La Selva va ser el més ràpid a la prova, aconseguint un temps de 30 minuts i 30 segons. Diumenge vinent, a les 11 del matí, serà present a la prova dels 10 quilòmetres de Vilafranca. Una prova a la 40a edició de la cursa Moritz Sant Antoni, on també hi van haver atletes de la Sansi, el club que presideix José Luis Blanco, amb Dries Lacuaja, que va ser el segon, i amb l'equip masculí de la Sansi, que va ser el guanyador de la categoria per equips. També en atletisme hem explicat que Jonathan Romeo s'ha proclamat campió del circuit gironí de cross amb una nova victòria en la cinquena edició del cross de Maçanet de la Selva. Hem repassat també amb Edu Urdiales, l'entrenador del club de futbol Lloret, la derrota per 3-4 a l'últim minut davant del Sant Joan de Montcada. I també amb Ferran Serra, el porter del club hoquei Lloret, hem comentat la victòria a falta de 12 segons pel final amb un gol de Marc Grau. La victòria no, diem-ho bé, l'empat. Empat a 3 del conjunt de Manel Barceló, que els deixa a 7 punts dels jocs de descens de l'hoquei Lliga. També hem parlat amb l'Alberto García, el director tècnic del GEC Judo Lloret, que ens ha explicat com van els diferents resultats de la seva entitat. Ens ha donat a conèixer aquest club, que és recent, des de l'any 2015 que es troba en funcionament, i ens ha parlat també de les pròximes cites. Arribem d'aquesta manera al punt final del Lloret Esportiu. Tornem el pròxim dilluns puntual des de les 9 del matí, on, recordem, últim dilluns de mes tindrem el nostre espai de tertúlia. Moltes gràcies, una abraçada i feliç setmana.